Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Molt bona tarda, encenem la Linterna a COPE Catalunya i Andorra. Divendres marxaven d'una manera i dilluns tornem d'una altra, ja sabeu, amb un estat d'alarma i toc de queda. I possiblement, en funció de com vagin les xifres, no serà la darrera mesura que es prengui des de la Generalitat, que serà l'encarregada com a govern autonòmic de gestionar aquest estat d'alarma. Em refereixo a un possible confinament durant les capes de setmana. Ja ho veurem, això. Però serà una de les preguntes que li farem avui a la Imma Soler, que és sotdirectora de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya. Li preguntarem quines són les excepcions al toc de queda i, bé, aquesta possibilitat de confinament i què s'ha de fer. El confinament el cap de setmana em refereixo, Parlarem també d'aquí, amb aquest toc de queda, què passa amb els sectors més vulnerables? Ens referim al sense sostre. Hi ha un plan per ells? Parlarem amb el Ferran Busquets, director de Refundació, perquè ens ho expliqui. I quina és la situació? Evidentment, la situació no és tenir un pla per ells durant el toc de queda. Evidentment, la situació és tenir un pla per ells a llarg termini, no ara, però bé, parlem de la situació d'ara, que possiblement aquest tot de queda no és tan restrictiu, possiblement, per a gent sense sostre, com va ser el confinament, però bé, tres coses del mateix, per a gent que això dorm al carrer. I parlarem de la restauració, perquè, clar, durant tot això i amb aquestes noves mesures, la restauració està demanant obrir, la restauració catalana està demanant obrir de 6 del matí a 9 del vespre. Diuen que se senten discriminats en tot cas. Parlarem amb el senyor Roger Pallarols, director del Gremi de Restauració de Restauració de Barcelona, que és el nostre habitual portaveu sobre aquests temes. I tancarem parlant de curiositats, tancarem parlant amb l'Alfred López, el nostre divulgador científic, per parlar de tres curiositats i almenys durant uns minuts oblidar-nos una mica del coronavirus i del toc de queda. Amb tres qüestions. D'on ve, per què salari és sinònim de sueldo? Parlarem del cuerpo del delito i parlarem de quan es fa bullir la llet, aquella tela que surt allà a sobre. Abans era nata, ara només és una tela. Doncs d'on ve, què és això? Ho parlarem amb l'Alfred López, el nostre divulgador científic. Rebin la salutació cordial de l'Héctor García, la realització, i qui us parla molt de gust, José Miguel Cruz. Ara, com sempre, comencem amb la informació de serveis. I el temps ens ho explica el Moisés Camuñas. Bona tarda.
Bona tarda. Demà dimarts esperem a Catalunya una jornada predominada pels intervals de nuvolats al cel, amb boires matinals a l'interior i algunes pluges febles i ocasionals al Pirineu de Lleida, amb la cota de neu en general, que començarà als 1.500 metres i que pujarà a la tarda fins als 2.000. Pel que fa a les temperatures, les mínimes baixaran lleugerament, amb gelades febles al Pirineu i amb valors en general de 5 graus a Girona i a Lleida, 11 a Tarragona i de 12 a Barcelona. Mentrestant, les temperatures diurnes pujaran al Pirineu i presentaran pocs canvis a la resta, amb màximes de 21 graus a Tarragona, de 20 a Barcelona, de 19 a Girona i de 18 a Lleida. Per últim, el vent bufarà demà de component oest de fluix a moderat. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Bé, de fet, esperem que pugin les temperatures de cara a dimecres i que encara estem patint uns sistemes meteorològics importants. Per exemple, Sant Celoni, la pedregada que ha caigut, la neu que està caient en punts del Pirineu i la Vall d'Aran. Bé, és el temps que toca, en tot cas, eh? Bé, ja sabeu que per recuperar les xerrades que farem aquí al programa sempre les podreu tornar a sentir a la web de la casa, fins i tot ampliades, www.cope.es, i que per continuar informats al minut i al segon sempre ens podeu seguir a les nostres xarxes socials, a Twitter, @cope_catalunya, a Instagram, copecatalunya, i a Facebook, facebook.com/copecatalunya. Repassem el que ha donat de si l'actualitat d'avui dilluns, dia 26 d'octubre, amb la Iolanda Bernal. Iolanda, molt bona tarda.
Hola, bona tarda a tothom.
Benvinguda, com sempre, Iolanda.
Gràcies, Cruz.
Aquesta nit els Mossos d'Esquadra ja començaran, atenció, a multar les persones que incompleixin el toc de queda.
Sí, aquesta passada nit s'ha fet una tasca més aviat informativa educativa i pedagògica, però a partir d'avui, a partir d'aquesta nit, es comença ja a multar. Recordem que no es pot sortir de casa entre les 10 de la nit i les 6 del matí. Les sancions oscil·len entre els 300 i els 6.000 euros i el comissari en cap dels Mossos, Eduard Sallent, avisa que s'actuarà amb contundència contra qui desafiï a la policia.
Advertir que aquells que no vulguin donar compliment a aquesta normativa d'una manera voluntària i desafiant, rebran la contundència del que és l'aplicació de la normativa per part del cos de Mossos d'Esquadra i de la policia de Catalunya.
Durant aquesta passada nit, la primera amb toc de queda, els Mossos han identificat un centenar de persones i 10 vehicles. També s'ha detingut a 4 persones que participaven en una concentració negacionista per enfrontar-se a l'autoritat.
El Gremi de la Restauració demana poder obrir entre les 6 del matí i les 9 de la nit.
Consideren que amb l'aplicació del toc de queda no s'entén que bars i restaurants hagin de continuar tancats. De fet, el president del Gremi de Restauradors de Barcelona, Roger Pallarols, diu que després d'11 dies de tancament forçat, els contagis han continuat creixent. En declaracions a COPE afirma que l'únic que s'està aconseguint al govern és enfonsar el sector.
La criminalización permanente que el gobierno de la Generalitat ha hecho con este sector no únicamente no conlleva una mejoría en los datos sanitarios, los datos hablan por sí mismo, sino que profundiza el agujero económico en el que lamentablemente el COVID nos ha metido.
El sector també demana que s'allargui l'horari de repartiment a domicili fins les 11 de la nit. D'aquesta manera, diuen, es podria donar servei a les persones que acaben de treballar a les 9.
D'aquí una estoneta tornarem a parlar amb el Roger Pallarós per ampliar tot això i li preguntarem sobretot també per l'ajuda. Ja sabeu que hi ha una ajuda fins a 1.500 euros. Que encara no ha arribat, però ja, això ja ho parlarem amb el senyor Roger Pallarols. Parlarem del risc de rebrot a Catalunya, que s'acosta als 850 punts i Salut confirma gairebé 4.500 casos nous de Covid-19.
I els pacients ingressats superen ja els 2.000. Comença a haver-hi una tensió important als hospitals que segurament obligarà a prendre noves mesures en els propers dies més enllà del toc de queda. Una de les que hi ha damunt de la taula és un confinament de cap de setmana. La portaveu del govern, Meritxell Budó, reconeix que aquesta és una possibilitat que no es pot descartar perquè les dades són molt dolentes. L'anunci no ha agradat als socis d'Esquerra. La seva portaveu, Marta Vilalta, acusa a Budó de generar confusió especulant amb mesures que no s'han acordat.
Simplement el que es fa, doncs, és fer gros el soroll, intentar, o el que es fa és generar més confusió i no creiem que sigui bo en aquest context de màxima gravetat, però també on el que cal és tenir molt clar què és el que cal fer.
Vilalta demana màxima transparència i explicar molt bé quines són les dades i què es vol fer sense generar incerteses.
Gemma Geis substituirà Eduard Pujol com a portaveu de Junts per Catalunya.
Pujol ha renunciat avui al seu escó per un presumpte cas d'assetjament sexual. El partit l'ha suspès de militància de forma cautelar davant d'uns indicis que han obligat a prendre mesures ràpides. El presumpte assetjament s'ha posat en coneixement del partit durant el cap de setmana. La vicepresidenta Elsa Artadi reitera la tolerància zero del partit amb aquest tipus de conducta i ho deixa en mans de la justícia.
Una mesura que entenem que va en la línia de tolerància zero amb l'assetjament sexual, tant sigui en aquest fets de masclisme com en qualsevol dels altres àmbits. Entenem que ha de ser la justícia qui prengui les mesures i no pas els partits polítics.
Junts no obrirà cap investigació interna i diu que és el propi Eduard Pujol qui ha de donar explicacions.
I els taxistes tornaran a ocupar demà la Gran Via de Barcelona.
Avui han fet una marxa lenta des de l'Avinguda Maria Cristina fins a Passeig de Gràcia. Repetiran la protesta tota la setmana, de 9 del matí a 2 del migdia, i el col·lectiu avisa que no s'aturaran fins que l'administració els faci cas. Els taxistes asseguren que la pandèmia els ha deixat en una situació crítica i per això demanen ajudes directes i moratòries en préstecs. El Manuel Romero és taxista des de fa 39 anys i explica que l'han d'ajudar per arribar a final de mes.
Muy mal. Mi hijo me tiene que apoyar económicamente porque yo no puedo. Y encima de no sales a la calle, yo ayer salí a la calle y para hacer una carrera me tiré 4 horas. Los fines de semana, vamos, es dantesco aquello.
Pràcticament no hi ha clients perquè des de fa mesos no hi ha oci nocturn, ni fires, ni congressos, ni turistes que arribin a l'aeroport. Molts taxistes no arriben a cobrir les despeses de treure el taxi al carrer.
Iolanda Arnal, moltíssimes gràcies.
A tu, com sempre.
Bona tarda i fins demà.
Vinga, fins demà tothom.
Cuida't. Pràcticament 10 minuts sobre les 7 de la tarda, hora de conèixer l'actualitat esportiva amb l'Albert Díaz. Senyor Díaz, molt bona tarda.
Senyor Cruz, què tal? Bona tarda. Molt bona tarda a tothom.
Doncs miri, confós perquè m'han canviat l'hora d'un rellotge, me l'han posat horari d'hivern, però l'altre no.
Té un rellotge davant, té un rellotge davant més amunt i té un al clatell, també.
Tu, és que el que està correcte és el que tinc al clatell.
També em passava.
I llavors he estat a punt de dir 10 minuts sobre les 8 del vespre,
una,
i no.
Crec que és una room escape que ens han muntat.
Correcte. Bé, escolti'm, avui estem molt pendents de la roda de premsa que farà la directiva del Barça.
Sí, amb el seu president Josep Maria Bartomeu al capdavant, hi ha hagut reunió de junta en l'horitzó, la votació de la moció de censura, entre altres coses. Té més detalls el Manolo Oliveros. Oli, bona tarda.
Bona tarda. Acabat la reunió de la junta directiva i pel que sap Esports Copa de Fons properes a la directiva, a dia d'avui no hi ha dimissions. El Barça espera la resposta oficial per part de Salut per saber si es reuneixen les condicions sanitàries per fer la consulta del vot de censura els dies 1 i 2. Resposta que sembla que no els donarà fins d'aquí 24 o 36 hores. El govern es renta les mans i Salut extraoficialment diuen que és complicat, sobretot perquè ara el Barça diu que únicament ho faria el Camp Nou, però encara no hi ha una resposta oficial. A 8:15 de la tarda, dins de 20 minuts, s'espera la roda de premsa. Primer, Josep Vives, el portaveu de la Junta, farà un resum de les conclusions i Bartomeu, el president, es sotmetrà a les preguntes de la premsa.
Restem pendents 8:15. D'aquí re, 19:30, la compareixença del portaveu i del president, i portaveu del Futbol Club Barcelona, Josep Vives i Josep Maria Bartomeu. Josep Maria Bartomeu i Josep Vives. Senyor Cruz, tinc més coses.
Sí, parlem de Champions, no? Perquè sí. El Barça té Champions aquesta setmana.
I partit xulo, a sí. Itàlia.
Juventus,
sí,
no?
Al nord d'Itàlia, efectivament. Juventus-Barça. Anem a buscar l'última hora, com arriben els dos equips d'aquest partit de dimecres. Recordem que el Barça ja es va estrenar, a més a casa, davant el Ferencváros, amb una golejada. Com arriba el Barça al partit Champions? Helena Condis, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs el Barça arriba amb les baixes de dos titulars. Una ja la sabíeu, la de Piqué, perquè va veure vermella en l'anterior partit de Champions, per tant és baixa per sanció, i l'altra la coneixíem ahir, perquè Coutinho va caure lesionat a l'entrenament, té una lesió muscular al bíceps femoral de la cama esquerra, no viatjarà demà amb l'equip i estarà unes 3 setmanes de baixa. Hem d'estar pendents d'un tití, perquè podria, segons ens diuen, sumar-se a l'expedició, tot i que ho té molt difícil per jugar, no ha pogut ni disputar ni un minut en un partidet d'entrenament, però podria acompanyar a l'equip. I és que el tercer central, Mingueza, el defensa del B, tampoc podrà viatjar a Turín perquè també ha caigut lesionat aquest matí. Per tant, difícil... Vaja. Sí, sí, ho té difícil Koeman per confeccionar una defensa si els hi passés alguna cosa. L'Anglet o Araujo hauria de reconvertir a Busquets o a De Jong, perquè només viatjarà a Turín amb dos centrals sans del primer equip. Demà, últim entrenament a la ciutat esportiva, a les 11, a les 4 vol cap a Turín, i a 6:45 de la tarda compareixença telemàtica del tècnic i un jugador que encara està per determinar.
És el full de ruta del conjunt blaugrana en la prèvia demà de la Lliga de Campions. Condis, gràcies, cuida't.
Adéu, bona tarda.
Que vagi molt bé. I el rival, la Juve, que... Tot i l'arribada de Pirlo, d'Andrea Pirlo, la banqueta no està tenint un inici de temporada com li hagués agradat, bàsicament pel canvi d'entrenador i d'una persona tan estimada com és Pirlo. Però el gran dubte, el gran interrogant, segueix sent Cristiano Ronaldo, que a dia d'avui fa 13 dies que està confinat, va donar positiu per coronavirus, però en els dos últims tests de detecció, proves PCR, ha donat positiu. És a dir, que el bitxo encara té el bitxo dins i ha de donar com a mínim 24 hores abans del partit negatiu. És a dir, que tots pendents de les properes hores a veure si aquesta PCR a la que se sotmetrà Cristiano Ronaldo dona negatiu i pot jugar contra el Barça. Però igualment té moltíssims problemes Pirlo a la defensa, a l'eix de la defensa. De Ligt és baixa, Chiellini és seriós dubte, Bonucci es va retirar a l'últim partit, el del cap de setmana, l'empat a un davant l'Elas Verona. No hi ha lesió muscular, però en tot cas, si arriba, no estarà al 100%. És a dir, que molts problemes entre el dubte de Cristiano i les baixes, alguna confirmada com la de De Ligt, de la Juventus, per enfrontar-se al Futbol Club Barcelona.
Escolta'm, i en segona, demà el Girona dona inici una jornada de Lliga.
La novena de la Lliga Smartbank, la Lliga de segona, a partir de les 7 de la tarda i davant el Cartagena. Bé pel Girona, que ha retrobat allò que es diu la senda de la victòria, amb la victòria, amb el triomf per la mínima a Castàlia davant el Castelló. El que ha d'evitar el Girona és fer aquests alts i baixos per intentar estabilitzar, agafar el rumb de la categoria en aquesta nova temporada i amb tants canvis que ha patit el conjunt de Francisco. Recupera l'entrenador d'Almeria a l'una, que va ser baixa per sanció davant el conjunt orellut. Juanpe i Muric encara estan a la infermeria, no podran jugar i són dubte fins a última hora Samu Saiz, i veurem què passa amb Badai, que demà els dos es provaran pel matí abans d'aquest partit. Declaracions de Francisco Rodríguez, el tècnic del Girona.
Era fundamental volver a esa línea de esfuerzo, de compromiso, de iniciar nuestro trabajo desde los cimientos. Y bueno, en Castellón se dio bien, ganamos, sufriendo. Son 9 puntos de 12 que nos hacen afrontar el partido mañana pues con un poco de más tranquilidad, pero sabiendo que mañana tenemos que sacar otra vez nuestra mejor versión para intentar ganar el partido, que sin duda es lo que vamos a tratar de hacer, ¿no?
Un quart de vuit del vespre, senyor Cruz, anem amb uns apunts, si vostè m'ho permet, de l'àmbit poliesportiu.
Endavant,
perquè
sisplau.
Un dels noms propis en aquest inici de setmana fora del futbol és Niko Mirotić, el jugador franquícia del Barça de bàsquet, que ahir va tornar a jugar després de perdre's els 5 últims partits entre totes les competicions. D'aquests 5, 4 els ha guanyat el Barça, sumant-hi també la victòria al Clàssic. Molt bona imatge que va donar el conjunt blaugrana, i ahir va tornar Mirotić, sumant 17 minuts, 14 punts i 4 rebots a la victòria davant el Morabanc Andorra 82-71. A tot això, el Barça ja és a Múrcia perquè demà té partit de Lliga. Sí, demà tenim 8a jornada, comença demà, de la Lliga Endesa. Paraules de Mirotić després del seu retorn.
Lo he echado mucho de menos a mis compañeros, al cuerpo técnico, competir. No me he encontrado mal, sinceramente. Creo que mejor de lo que pensaba. Un poco aún me falta de ritmo, pero yo creo que eso va a venir con los entrenos y partidos. Pero me quedo con victoria, ¿no? Yo volviendo, equipo ganando también, y seguimos ganando, jugando muy bien, y de eso se trata al final.
I després tenim notícies d'una altra secció del Futbol Club Barcelona. La d'handbol, afectada també pel coronavirus. Quines són les novetats, Juan Arias? Bona tarda.
Què tal, companys? Molt bona tarda. Pues mira, lo nunca visto. Com a conseqüència de la Covid i d'un calendari tan atapeït, el Barça jugarà 3 partits en 3 dies. Sí, com sona. Dijous, l'equip de Xavi Pasqual rebrà l'Albor, partit de 6a jornada de la Champions. Divendres, el rival serà el Benidorm, partit de Lliga Sobal ajornat pel virus. I dissabte, viatja a Galícia per enfrontar-se al Cisne, també en partit de Lliga Sobal. I a més, el Barça haurà de trobar un joc al calendari per jugar contra el Vesprem de Champions i el Vidasoa de Lliga, també partits ajornats pel virus. De fet, l'equip blaugrana torna demà als entrenaments després de 10 dies confinats.
Gràcies, Àries. Acabem amb les enquestes al Twitter @esportscope, on interactuem entre la parròquia del programa i nosaltres. Ja ens ha explicat el Manolo Oliveros que estem pendents d'aquesta compareixença de Josep Maria Bartomeu, també del portaveu del Futbol Club Barcelona, Josep Vives, a partir de 7:45 del vespre, però venim preguntant, ha dit el Manolo, que no es preveuen dimissions, però hem preguntat avui si tu penses que Bartomeu i la seva junta dimitiran. És més que res per saber què pensa el poble. El 65% a aquesta hora respon que no ho faran, i el 35% que sí. I l'enquesta perica, preguntem a qui ho sap el punt aconseguit ahir a Tenerife per l'Espanyol. És un bon punt o sap a poc? Guanya! Sap a poc, 66% de les respostes, és un bon punt. S'endú el 34% dels que, fins a aquest moment, han opinat. Ja sabeu que el fòrum està obert 24 hores sobre 24. @esportscope, des de les 3:05 i fins les 4 de dilluns a divendres, el programa d'esports d'aquesta casa. I ara molt pendents, compte enrere, perquè a partir de 7:45 parla el president del Barça.
Senyor Díaz, moltíssimes gràcies.
Senyor Cruz, gràcies pel seu temps, gràcies pel seu espai, bon programa.
Gràcies, molt amable. De seguida parlem amb Imma Soler, sos directora de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya, per parlar de quines són les excepcions del toc de queda. i de la possibilitat de que es puguin confinar en cap de setmana, aquesta possibilitat que hi ha, perquè ja sabeu, tenim unes xifres molt dolentes, vull dir, és a dir, no ens, si les xifres continuen així, això no s'aturarà només en un toc de queda. Parlem de seguida aquí a la Linterna, Cope Catalunya i Andorra, però abans us envio el missatge de línia directa, perquè ja sabeu que hay grandes innovaciones en casi todas las cosas que usamos cada día, pero ¿te has planteado si hay muchas en el mundo de los seguros de coche? Bueno, pues prepárate, porque Línea Directa lo ha vuelto a hacer y te tiene preparado una sorpresa muy, 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 muy interesante. Y es que, como siempre, Línea Directa te ayuda y por eso ahora te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. O consulta, bueno, consulta condiciones en lineadirecta.com.
Escribe Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope. En facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654-4555.
En la Halloween de MediaMark aprovecha unos precios de miedo. Llévate un smartphone Samsung A51 5G por 329 euros con funda personalizada gratis. Esta y muchas superofertas más ya en tu tienda y en MediaMark.es.
Diumenge es va declarar l'estat d'alarma. Ahir, precisament, ahir per la nit vam tenir el primer toc de queda i aquesta nit serà el segon. Però quines són les excepcions al toc de queda? Quina és la situació que tenim ara mateix? De fet, una de les preguntes que farem serà precisament això, si hi haurà més mesures, com la de confinament de cada el cap de setmana. Parlem amb la Imma Soler, que és sotsdirectora de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya. Imma, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Benvinguda, Imma.
Gràcies.
No m'he equivocat en l'horari, és de 10 a 6 de la matinada.
Correcte, correcte, de les 10 a les 6 del dematí. Sí.
El cas és que el toc de queda és el toc de queda, és a dir, tothom a casa a aquella hora, però quines són les excepcions que podem tenir?
La voluntat, que, com bé tu has dit, és que en aquest horari hi hagi una limitació de la mobilitat. El que sí que hem de comptar és que sempre hi ha situacions a les que poden haver-hi necessitats, no?, i excepcions que es fan en aquesta mobilitat, no? Llavors, per exemple, ens podem trobar, una de les excepcions que trobarem, evidentment, és el tema de l'assistència sanitària urgent, l'adquisició de productes farmacèutics, un servei, per exemple, que es necessiti de veterinària de forma urgent, els desplaçaments per anar i tornar de la feina, també aquelles feines que es fan en ruta, també s'han de poder dur a terme en aquests horaris, retornant al domicili si ens trobem a fora perquè ha finalitzat alguna activitat, tipus alguna activitat que haguem acudit d'aquestes que estan autoritzades, tipus l'assistència a un centre educatiu, també hem de poder tornar a casa i també aquest desplaçament hem de poder fer. Molt important sempre és aquelles situacions en què nosaltres tinguem cura de gent dependent nostra, de gent vulnerable, de gent gran, de nens. Clar, aquestes situacions que puguem tenir inajornables, encara que siguin aquest horari, doncs s'han de poder fer, no? I aquelles activitats pues que siguin de força major o que siguin activitats que necessitin, no?, que tinguin aquesta justificació d'aquesta necessitat. Tot això està previst a la normativa i és el que, bueno, el que es compta perquè puguem mantenir-nos amb aquesta mínima mobilitat, però que ens permeti aquesta viabilitat de fer això.
D'acord. Hi ha, per exemple, serien, perquè estaves explicant activitats de molt de sentit comú en aquest cas, però, per exemple, baixar a passejar el gos es podria fer? O sigui, arribes, sí, a casa, sí, ja, arribes a casa a les 9 i mitja o a les 10 de treballar i el gos, clar, pobre nan, pobre animal... Això es podria fer? Seria...
S'ha previst. El que passa que en la resolució sí que es posa un límit en aquest horari nocturn, perquè entenem que es pot baixar amb el gos durant tot l'horari diurn, eh? Vull dir que això no... El fet que hagi sortit aquesta resolució és per aquest horari de nit. No implica altres canvis durant l'horari diurn, eh? Per tant, nosaltres podem treure el nostre gos durant tot el període del dia. I en aquest horari de nit s'ha pensat que aquesta franja entre les 4 i les 6 del matí també seria una franja en la que es dona aquesta permissivitat, doncs perquè potser hi ha gent que arriba a anar a la feina, té la necessitat de treure-la abans, per donar una mica més de flexibilitat. Però sempre tenint en compte que podem organitzar una mica la situació comptant amb que durant el dia no hi ha aquesta limitació.
A tot això, no oblidem que hi ha una qüestió essencial, més enllà del tot de queda, per la resta del dia, que és la mascareta, la distància de seguretat i el rentat de mans. Això és una cosa molt essencial. Clar, moltes persones es pregunten, sí, tenim toc de queda, però després el transport públic va a tope. Suposo que aquí és on hem de curar més, portar sobretot la mascareta, perquè a vegades l'assistència de seguretat és difícil de complir.
Amb això sempre hem de ser conscients de quina situació ens trobem. I quan veiem una situació que pot ser més dificultosa, evidentment, si estem sols, al mig d'un paratge, al mig d'un bosc, sense cap mena de ningú a la vora, home, doncs estem en una situació que el risc no el tenim, no? Perquè no tenim ningú a la vora que ens pugui donar aquest contagi. Ara bé, si estem doncs, a prop de gent, jo, per exemple, en el meu despatx o qualsevol persona que estigui treballant en una botiga, en qualsevol lloc, hem de comptar amb això, que podem estar propers i sempre, sempre, sempre s'ha de tenir aquesta cura del manteniment aquest de la utilització de la mascareta, que és obligatòria en tot moment.
Clar, ja per acabar, faré una pregunta futurible que possiblement no és tu la persona a la que li hagi de fer, però ja que tinc, te la faig.
A sobre
la taula, una de les qüestions que està per intentar controlar si les xifres continuen com estan de disparades és el confinament de cap de setmana, que suposa que serà tres quarts del mateix del que vam ja tenir al març.
Mira, jo el que et puc respondre amb això és que com nosaltres, com a Protecció Civil, el que estem fent és fent propostes i valoracions tècniques. Evidentment, les decisions al final de com es prenen les mesures, ja sabeu que hi ha les autoritats que són els que acaben prenent la decisió. El que sí que, tant en l'àmbit sanitat com en l'àmbit nostre de Protecció Civil, valorem la situació, veiem com estem, visualitzem escenaris que es puguin donar i aquest seguiment de l'emergència l'estem fent des que va començar a mitjans de març per nosaltres, des de l'activació del Pla de Protecció Civil de Catalunya. I qualsevol situació que es necessiti és una previsió que nosaltres podem tenir. Clar, el que cal és valorar quina és la situació, com estem, quina valoració ens fan els epidemiòlegs, quina valoració hi ha de l'assistència, com s'està donant l'assistència sanitària, i amb tot això s'entén quines són les mesures que calen. I amb arrel d'això doncs es modula l'operatiu, es modulen les mesures via normativa i es van aplicant. Compteu amb que estem amb aquest seguiment continu i que per això no podem dir passarà o no passarà. Bueno, haurem de veure com evolucionem. El que hem de pensar entre tots és que se'ns està demanant aquesta col·laboració, aquest sentit comú d'evitar el contagi, perquè és molt, en gran part nosaltres podem fer perquè això disminueixi. Jo vull dir que la gent hem de prendre consciència que estem fent esforços, estem fent molts esforços. Si em permets només un minut,
endavant.
Aquest cap de setmana hem estat fent tot un operatiu per al tema de l'afluència en els espais naturals. Havíem vist els caps de setmana anteriors que potser hi havia una afluència en certs punts on hi havia gent que es podia acumular, que es podia una mica com crear petites aglomeracions, no? I aquest cap de setmana hem estat fent un seguiment, fent una campanya de difusió de la necessitat aquesta, de que no hi haguessin aglomeracions. Home, hem detectat que hi havia doncs, un 50% menor de mobilitat que el mateix cap de setmana de l'any anterior. Vull dir, nosaltres, els ciutadans, estem també aportant. Sempre hi ha gent que no ho compleix. Són aquests casos de desobediència els que preocupen, que és que podrien ser sancionables, no? Però que realment molta gent som conscients i ho anem fent, eh? I jo animo a tothom a que continuï fent-ho.
Doncs Imma Soler, sotsdirectora general de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya, gràcies, molt amable, gràcies per aquesta xerrada que has tingut un cop més aquí amb nosaltres a la Linterna.
A vosaltres, com sempre, per ajudar-nos a fer aquesta difusió. Moltes gràcies.
Bé, el cas és que vagin com vagin les coses, no serà la darrera mesura que es prendrà. S'acaben de publicar les dades de contagis del cap de setmana a nivell d'Espanya i, malauradament, acabem de batre un nou rècord de contagis en un cap de setmana, 52.188 i 279 morts. Des de divendres, insisteixo, és a nivell d'Espanya, no a nivell Catalunya, en aquest cas. Vull dir, el cas és que la incidència acumulada és de 410 per 100.000 habitants. Són xifres que empitjoren el que tenim a sobre. Empitjoren. Vull dir, fa per veure que si tot segueix així es prendran més mesures, eh? Bé, de seguida parlarem de la gent vulnerable, la gent que dorm al carrer. Què passa amb aquesta gent, amb el sense sostre, durant el tot de queda? Ho parlarem de seguida amb el Ferran Busquets, director de Refundació, però abans us explico el que ens diuen els amics de la Mútua. Bueno, y además qué pesadilla cuando puedes salir a hacer dos gestiones y además se pierde toda la mañana. Por eso cada vez más gente se cambia a la Mutua. Porque te facilitan la vida sin desplazarte. Si te vas a la Mutua, en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones. Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa. Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento. Consulta con tu médico o farmacéutico. Alflorex para colon irritable de Farmasierra Laboratorios.
Alflorex cumple con la legislación vigente de productos sanitarios.
Acabem de tocar a 8:15 del vespre i és el moment de parlar amb el senyor Ferran Busquets, que és director de Refundació, per parlar sobre la gent que dorm al carrer, sobre el sense sostre. Quina és la seva situació durant el toc de queda? Ferran, molt bona tarda.
Bona tarda.
Benvingut. Bé, en quina situació? Suposo que és una situació molt semblant a la que hi havia quan estava el amb el confinament, parlant del sense sostre, no?
Sí, és una situació malauradament similar. Jo crec que probablement també més suau en el sentit de restriccions, i per una altra banda també han après moltes coses per altra vegada, no? I per això jo crec que, per exemple, una de les coses que més ens preocupen eren les multes o sancions que poguessin arribar a les persones, però jo crec que els Mossos d'Esquadra s'han posicionat ja un parell de vegades dient que això no passarà en cap moment, i entenem que la Guàrdia Urbana faria el que passava el mateix. I per una altra banda, el fet que la ciutat estigui buida, hem de procurar que no passi el que passava amb temes d'inseguretat, com poden ser les agressions o malauradament els assassinats que van haver el mes d'abril.
Clar, el cas és que no sé si sabeu, si teniu coneixement d'algun plan social, algun pla social que hi hagi per intentar ajudar en aquest temps de toc de queda.
Ara mateix no tenim cap notícia de cap acció concreta, però bueno, el que sí que malauradament també la reacció que es pot tenir en una situació així, com va passar l'altra vegada, no deixen de ser pedaços. Llavors el que hem de fer és reflexionar molt, per una banda, de tota la feina que ens falta fer a nivell social, que és molta, a nivell de cobrir les necessitats de les persones, i per una altra banda, cobrir les necessitats que puguin sortir en aquestes situacions. Malgrat que el toc de queda, fa molts dies que els bars estan tancats, i a vegades els bars poden ser un element de suport cap a les persones que donen al carrer.
Clar, de fet, a sobre, conforme els sectors vulnerables, la qüestió continua empitjorant. Les xifres que tenim ara sobre la taula són, suposo, són pitjors que les que teníem fa, 5 mesos?
Sí, de fet, nosaltres vam fer un recompte el passat mes de maig i malauradament vam arribar a les 1.200 persones que estan dormint al carrer. Doncs, en aquest sentit, les dades, tot el que ens indiquen és que la situació va pitjor. Llavors, això és un problema, perquè el que hem d'aconseguir és que aquesta situació, evidentment, vagi millor, i que aconseguim que les persones que dormen al carrer cada vegada siguin menys.
Podem parlar de que les administracions no han pensat en aquest problema?
Bueno, jo crec que la bona notícia és que, per exemple, amb les dues rodes de premsa que han hagut ahir de la Conselleria i avui de Mossos d'Esquadra de Protecció Civil, en les dues rodes de premsa es va preguntar sobre les persones sense llar. Dic que la resposta sempre es passa, i també és difícil que no sigui així, cap als temes socials, però el problema és que la solució és massa complexa per fer-la d'un dia per un altre. Llavors, hem de començar a treballar al llarg termini i deixar de buscar fórmules immediates com pot ser doncs, una pandèmia o fins i tot operacions d'hivern. El que hem de fer és garantir l'habitatge d'aquestes persones, garantir els espais perquè puguin sortir-se'n i, sobretot, reduir l'impacte que pot tenir aquestes mesures amb les persones. Vull dir, ara ens trobarem que les persones no tenen accés a menjar calent, que potser no estan informades, i tot això ho hem d'anar solucionant.
Doncs Ferran Busquets, director d'Arrels Fundació, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres a la Linterna. Tant de bo la cosa millori, encara que és un moment poc propici per això.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
El cas és que, com sempre passa en aquest tipus de crisi, ja tenim l'experiència del març fins ara, tota aquesta davallada econòmica, els sectors més vulnerables són els que pateixen més, i estem parlant del sense sostre, que possiblement estem parlant d'un dels punts més febles d'aquesta estructura. Bé, de seguida parlarem de la restauració, perquè la restauració, de fet, concretament el Gremi de Restauració de Barcelona està denunciant la discriminació que pateix la restauració catalana i ha demanat permetre el consum presencial als bars i restaurants entre les 6 del matí i les 9 del vespre. Ho parlarem de seguida amb el seu director, el Roger Pallarols, i ho parlarem aquí a la Linterna, a COPE Catalunya i Andorra.
Hola amigos, hoy en nombre del equipo y el mío propio queremos agradecer a todos los clientes, proveedores, trabajadores, transportistas y amigos la ayuda prestada para salir juntos de los momentos actuales. Salud y trabajo para todos, os lo desea vuestro amigo Carlos de Pinter.
COPE Catalunya y Andorra.
Hablamos con nuestros amigos de Área Jurídica Global sobre la ley que cancela las deudas en toda Europa. ¿Qué es la ley de la segunda oportunidad?
La ley de segunda oportunidad es una normativa europea que obliga a los bancos a refinanciar las deudas a familias y autónomos a una cuota que sí puedan pagar. Y si los bancos no aceptan, se cancelan las deudas legalmente por ley. No es broma, es ley de segunda oportunidad.
Llama e infórmate al 900-901-716. Cancelan tus deudas por ley. Área Jurídica Global, 900-901-716. Llama gratis.
En Hipoyegan estamos de aniversario y queremos celebrarlo con nuestros clientes. Gran aniversario Hipoyegan. Todo, todo a precios únicos. Sofá Cheslong, 389 euros. Sofás, colchones, comedores, dormitorios, armarios, muebles auxiliares, textil hogar, menaje, alfombras, lámparas, todo para el hogar. Pague a 12 meses sin intereses.
Hipoyegan, en Terrassa, Granollers, Girona, Vilanova, Manresa, Parets del Vallès, hipoyegan.com.
Torna la Lliga, tornen a obrir les escoles i torna l'horari habitual d'Esports Cope. De dilluns a divendres, entre les 3 i 5 i les 4 de la tarda, en Joan Batllori.
Cope, estàs informat.
Ja pots trobar al teu supermercat el cava solidari Cava amb Cor. Per cada ampolla que compris, 2 euros aniran destinats a projectes de Càritas a Catalunya per a nens i nenes en situació de vulnerabilitat. Ajuda'ns a ajudar amb el cava solidari Cava amb Cor, amb la col·laboració de la confraria del cava i la participació de més de 15 marques dels millors caves. Més informació a confrariacava.com.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Minuts sobre 8:15 del vespre, parlem amb el Gremi de Restauració de Barcelona, que demana obrir i permetre el consum presencial als bars i restaurants entre les 6 del matí i les 9 del vespre, evitant aquesta discriminació que pateix la restauració catalana, segons ells. Tenim al telèfon el senyor Roger Pallarols, que és el director del Gremi de Restauració de Barcelona. Roger, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Benvingut. El cas és que seria això, no? És el que demanaria ara el sector, poder obrir entre les 6 del matí i les 9 del vespre.
clar, la veritat és que nosaltres ja tenim un toc de queda, no de nit, sinó de tot el dia, des de fa 11 dies. Tenim un toc de queda perquè la Generalitat va decidir erròniament tornar a criminalitzar el sector de la restauració, fent-la responsable, malgrat que totes les dades indiquen que no està en l'origen dels brots, que lamentablement coneixem, i per tant ja portem una situació acumulada de toc de queda permanent al sector de la restauració, castigant-la, tot i que ja es demostra 11 dies després el que ja avisaven, no?, que els bars i restaurants no estan en l'origen dels brots, que lamentablement coneixem, i que el problema el tenen en altres àmbits. La situació d'avui és encara més surrealista, perquè amb l'entrada en vigor d'aquest toc de queda que ha decretat l'estat d'alarma, el que provoca és que a efectes pràctics tinguem unes condicions més restrictives que les que teníem quan amb el primer decret d'alarma es va decretar el confinament domiciliari. Perquè en aquell moment que es permetia l'activitat de delivery, es permetia aquesta activitat sense cap mena de límit, i en canvi ara, amb les condicions del tancament imposat a la restauració, més el toc de queda establert ahir, el que fa és conduir-nos a situacions més restrictives que les que teníem aleshores, cosa que és absolutament surrealista i que requereix d'una revisió immediata.
Per exemple, l'ajuda dels 1.500 euros és suficient ara mateix la que rep el sector de la restauració, o és una cosa que queda una mica com una gota d'aigua en el desert?
Bé, en tot cas, el que rec és l'ús d'un verb o d'un temps verbal incorrecte, en tot cas que rebrà, i ja veurem quan.
És a dir, que encara no s'ha cobrat res de tot això?
No, evidentment que no, i trigaran mesos a cobrar-ho. Tu pensa que un empresari, per intentar cobrar aquest màxim de 1.500 euros,
sí,
ha de presentar una sol·licitud, ha de justificar que té algun tipus de despesa de les que permet, doncs, el decret del govern per poder-la demanar, i un cop estigui aprovat començarà a ordenar-se el pagament, que, com sabem, les administracions són molt ràpides a cobrar i molt lentes a pagar. Però és que, amb independència d'això, és una broma de mal gust pensar que amb 1.500 euros es pot compensar el tancament d'un bar o d'un restaurant, per petit que sigui, després de mesos i mesos que encadenen, que suporten deutes i pèrdues molt importants que posen en greu risc la viabilitat de cada dia més empreses. Per tant, són respostes que no estan a l'alçada d'aquest missatge de no deixarem a ningú sol. Jo penso que el govern de la Generalitat, des que s'ha fet càrrec de la pandèmia, que és aquesta darrera etapa, doncs té uns resultats més que qüestionables, no? Perquè des del punt de vista sanitari és obvi que els números parlen per si sols. El nivell de descontrol, de la manca de recursos per brots que teòricament estaven anunciats que succeirien, doncs és escandalós, i per tant hi ha un resultat des del punt de vista pandèmic doncs més que qüestionable. Però és que des del punt de vista econòmic més aviat serà que hagin tirat la tovallola directament, perquè la gran resposta econòmica, el gran forat que tenen sectors com la restauració, l'hem vist aquests darrers dies, no? Que és enviar a 9.000 punts de restauració només a Barcelona el tancament d'ingressos però el manteniment de despeses, un anunci d'un ajut de com a màxim 1.500 euros que ja veurem quan cobraran, i alhora els 80.000 treballadors directes que treballen a la restauració, tornar a l'ERTO, i això vol dir, ara que ja tenim certa experiència, que ja veurem quan aquests treballadors cobraran les prestacions a càrrec de la Seguretat Social. Per tant, sembla evident que des del punt de vista del control de la pandèmia no se'n surten, i que des del punt de vista del control de la crisi econòmica sembla que hagin tirat la tovallola i que, per tant, no tinguin sobre la taula fer front a una crisi econòmica que s'està enduent a moltíssimes empreses i famílies per endavant.
Senyor Roger Pallarols, director del Gremi de Restauració de Barcelona, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres un cop més a la Linterna.
A vosaltres, bona tarda.
Bé, les paraules del director del Gremi sobre la situació de la restauració, que com tots els sectors, els taxis, es explicava la Iolanda, bé, tots els sectors, no ho seré un per davant de l'altre, perquè la situació econòmica està dura en aquest qüestió, està ben fotuda en aquest cas, si parlem planerament. Bé, en dos minuts, tres quarts de vuit del vespre. De seguida serem una miqueta més savis, ens relaxarem i almenys sentirem curiositats, les tres curiositats que avui ens portarà el listo que todo lo sabe, el nostre divulgador científic, l'Alfred López, i ho farà aquí a la Linterna, a COPE Catalunya i Andorra.
Nuestro mundo ha cambiado mucho en los últimos meses.
Algunos opinan de todo sin datos y otros los manipulan.
La calumnia, la falsedad, no son fenómenos nuevos.
Por eso es importante que tengas referentes en quienes confiar antes de tomar decisiones.
Es verdad que reducir la cuarentena preventiva para los que han estado en contacto con un positivo es tendencia, pero no deja de ser la asunción de un riesgo.
Referentes que cada día trabajan en COPE para ofrecerte los mejores contenidos.
Estoy ahora mismo casi en el puente de Vallecas. Hoy esto es radio en directo.
Estoy en la calle de Madrid, en uno de los barrios de la zona norte, porque aquí hay una ONG.
En COPE encuentras todo lo que necesitas para estar bien informado.
Mamá, me voy.
Vale, Rocío, disfruta mucho. Y recuerda activar el servicio Contigo.
Movistar Prosegur Alarmas te protege dentro y fuera de casa. Con su nuevo servicio Contigo, te enviamos ayuda ante una situación de emergencia. Y si eres cliente Fusión, 5 euros de descuento en tu cuota durante 6 meses al contratar tu alarma antes del 31 de octubre en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Borja Vázquez, Anayener, ¿se puede ser optimista hoy?
Totalmente. La empresa, en casa, es el momento de rodearse de un buen equipo.
Tenemos la oportunidad de definir cómo queremos recordarnos cuando se hable de esta crisis.
En el podcast de Banco Sabadell hablamos sobre las claves para gestionar nuestras finanzas y planificar nuestros proyectos de futuro.
Podcast de Banco Sabadell con Tony Garrido. estardondeestes.com.
Esto es muy fácil, que con los tiempos que corren no haces nada por mí. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Todos podemos dar algo de lo que tenemos a los demás, porque cuando ponemos nuestras cualidades al servicio de los demás, todo cobra más valor. Por eso te pedimos que colabores en tu parroquia compartiendo lo que sabes hacer, porque somos lo que tú nos ayudas a ser.
8 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
Y cada día sale el show. Es la energía de Soleley. Jeje. Y libre, 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 quiero ser. Cámbiate al Soleley, cámbiate al Soleley.
Soleley, la compañía eléctrica del sol. La luz del sur, ahora en toda España. ¡Dale!
Ay, ahora cuando Elena salga de la reunión, le pregunto lo de la alarma, que quiero ponerla ya. Creo que me dijo que tenía la de Securitas Direct. Sí, y que estaba muy contenta. Y además es la que tiene casi todo el mundo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
El moment d'acabar la Linterna sent una miqueta més savis amb el nostre divulgador científic, l'Alfred López, el listo que todo lo sabe, l'autor de la saga de llibres Ja està el listo que todo lo sabe, que podeu trobar pues, a les llibreries o a Amazon, per exemple, i de llibres com Eso no estaba en mi libro de historia de la política, i els que vindran, perquè està treballant amb molts més. Alfred López, bona tarda, buenas tardes.
Bona tarda, buenas tardes a todos, ¿qué tal?
Bueno, el próximo, ¿cuándo toca ya?
Pues el próximo supongo que saldrá sobre el mes de febrero o marzo. Estamos ya trabajando con la editorial, que tenía que haber salido en octubre el libro, y supongo que para febrero o marzo, si las cosas no cambian...
Sí, sí, vamos a tocar madera, pues, vamos a tocar madera porque...
Vamos a tocar madera, pero ya estamos trabajando con la editorial mano a mano, ya en lo que es la edición del libro. Uy, el contenido ya está hecho, ya pues, está terminado.
Pues mira, hablando de todo esto, un día me tienes que explicar el porqué cuando decimos que lo de tocar madera para evitar que las cosas salgan mal.
De acuerdo, te lo tocaré, te lo contaré.
Sabía que no te pillaba, pero bueno. Vamos a por las de hoy, si te parece. Empezamos. ¿Por qué el término salario es sinónimo de sueldo? Cobrar el salario.
Sí, mira, tenemos que irnos a la época de la antigua Roma y más concretamente a la Vía Salaria. La Vía Salaria era una calzada que partía desde Roma hacia la población de Castrum Truentinum, que estaba a orillas del mar Adriático. Este camino recibía ese nombre debido a que era la ruta por la que llevaban los cargamentos de sal. Y tanto los soldados encargados de custodiar dicha Vía Salaria como los trabajadores de la misma o los que la transportaban, se les pagaba con sal. Y de ahí que a la retribución que percibían recibiese el nombre de salarium, que es, en castellano es salario. Y es que tenemos que tener en cuenta que la sal, por aquellos tiempos, estaba considerada como el oro blanco, gracias al gran valor y utilidad que se le daba. Mira, no había entonces, no existían las neveras y la sal servía para conservar los alimentos, ¿no? Debido, pues eso, no había frigoríficos para refrigerar los alimentos y se le echaba sal. También era un perfecto antiséptico para curar heridas. Así que en esa época en el que una parte importante de la economía, los tratos, los negocios se hacía a base de trueque, pues yo te doy sal, tú me das huevos, etcétera. Y así que de ahí surgió. Y ya, bueno, puestos a que como salario es sinónimo de sueldo, sueldo proviene de la palabra latina solidus, que era una antigua moneda de oro que comúnmente valía unos 25 denarios en la época de la antigua Roma.
Ajá, pues mira, aquí tenemos el por qué se llama salario. Es que la sal, ay, la sal, amigos, ahí la tenemos. Ahora igual no le damos tanta importancia como entonces, pero ahí sí la tenemos, Bueno, hablamos de el cuerpo del delito, pero pero claro, cuando hablamos de el cuerpo del delito, no estamos haciendo referencia a un cadáver.
Sí, es que es eso. Muchas personas se creen que cuando en las películas, en las series, en las novelas, cuando se está hablando del cuerpo del delito, enseguida piensan en el cuerpo y encima en el sombreado ese que se hace, que se dibuja en el suelo, ¿no? Y la gente, pues, se cree. Pero no, cuerpo de delito no quiere decir el muerto o la persona que ha muerto en un delito, en un asesinato, sino que es una locución latina, que es una fórmula antiquísima, también volvemos a la antigua Roma, que decía corpus delicti, que era utilizada por los juristas del Imperio Romano y que se usaba para referirse a todas aquellas pistas y elementos que existen alrededor de un crimen y que pueden determinar cómo se produjo y quién es el responsable. O sea, el cuerpo de delito son todas las pistas, son la colilla, la pisada, la huella, la huella que se puede dejar, la pisada del pie, un pelo, un rastro, la pista de que alguien diga yo lo vi pasar a las 6 de la tarde por ahí, un vídeo que se grabó. Y entonces todos esos elementos probatorios que relacionen un delito con el principal de los sospechosos, ya digo, los instrumentos, etcétera, las huellas y tal, eso es el cuerpo del delito.
El conjunto de esas pruebas sería el cuerpo del delito.
Sí, y entonces, según los indicios recogidos por esa cantidad de cuerpos del delito que recoja los investigadores, el acusado puede ser acusado o no acusado del delito y entonces o ser declarado no culpable, porque ahí también hay una diferencia de ser declarado culpable, no culpable o inocente. Hay una diferencia entre inocente y no culpable y esto lo explicaré otro día.
Muy bien, pues esperaremos eso. A ver, vamos a hablar de otra cosa, una cosa que precisamente esta mañana me ha pasado. ¿Por qué cuando hervimos leche queda flotando como una capilla de nata, como una telilla, una cosa así?
Sí, una telilla. Sí, sí. Hoy en día es muy poca esa capa de nata que se forma sobre la leche en comparación a hace muchos años, ¿no? Porque ya compramos una leche que está muy procesada, está el proceso de pasteurización previo en el que ha pasado, le han quitado mucha grasa a esa leche, ¿no? Pero a pesar de la mencionada esterilización, sigue creándose, como tú dices, hoy te ha pasado esa telilla.
Una telilla, sí, sí.
Y que bueno, hay muchas personas que nada más verla, lo primero que hacen es retirarla porque les da asco, les da arcada, ¿no? El gusto.
Yo soy de esos, yo la quito.
Ah, yo no, yo la quito.
Además,
me gusta más
chicarlo,
digo,
a mí,
bien,
a mí me da grima, no me... No digo que esté mala, yo supongo que no es algo malo, pero la textura no me acaba de convencer y la quito porque me da grima.
Pues mira, pues esta capita, esta telilla que aparece flotando, se llama lactoalbumina y se trata de una proteína que va incorporada a la leche. Una vez que rompe a hervir, se separa del líquido lácteo y al enfriarse queda cuajada y flotando sobre la superficie al ser de otra densidad. Y aunque sea desagradable para el paladar, a muchas personas, entre ellas tú, es aconsejable no retirarla, esta nata, capa de nata, debido a que es la parte de la leche que vamos a ingerir y que más proteínas y vitaminas lleva. Así que ya te lo digo todo.
Bueno, pues entonces lo que intentaré hacer, no sé si volverla a diluir con el resto de...
Intentar diluirla, que te enfríe un poquito, moverla con la cuchara y tal. Pero sí, esa telilla que se queda ahí es donde van la mayoría de las proteínas y vitaminas de la leche que vamos a consumir.
Sí, son las vitaminas de la leche, ¿verdad? Madre mía. Bueno, pues con esto cerramos hoy. Alfred López, como siempre, muchísimas gracias.
Gracias a ti y hasta la próxima.
Un abrazo.
Adiós.
I ara que som una miqueta més avis, gràcies a l'Alfred López, tanquem a veure què passa precisament amb la roda de premsa de la directiva del Barça, que és la que s'estava esperant. Albert Díaz, bona tarda un cop més.
Bona tarda novament, José Miguel. Doncs acaba de parlar el portaveu d'aquesta junta directiva, Josep Vives, després de la reunió ordinària sobre el VAR, que va tenir tanta incidència el dissabte al Clàssic. Reitera la junta directiva del Barça la seva confiança, però també el desacord amb els criteris d'aplicació i interpretació en els últims mesos. Creu que hi ha un perjudici cap al Barça en benefici dels seus rivals més directes i demana una reflexió a la Federació Espanyola. Per cert, ha aprovat aquesta junta, pendent de l'aprovació de l'Assemblea, un pressupost per la temporada 2020-2021 de 828 milions d'euros, 200 menys del que estava previst. I està prenent la paraula, ara a veure si el podem escoltar, el president del Barça, Josep Maria Bartomeu.
Van proposar que es pogués votar amb 21 seus electorals diferents, distribuïdes pel territori. 13 a Catalunya i 8 a la resta de l'Estat. Tenint en compte l'agreujament de la pandèmia i que tenim un cens de 110.132 socis amb dret a vot, vam promoure la creació d'una comissió de treball formada per representants de les autoritats sanitàries i del govern amb l'objectiu de desenvolupar conjuntament una memòria d'activitat que contemplés totes les disposicions i recomanacions normatives, per garantir no tan sols la màxima participació, sinó també, i més important, per garantir la salut, el benestar i la seguretat dels nostres socis i sòcies. La comissió va celebrar diverses reunions en les que sempre vam informar d'una condició bàsica. Necessitàvem l'aprovació del protocol del vot amb un mínim de 15 dies d'antelació per disposar del temps necessari per tal de completar la logística necessària per a una organització tan complexa. En les reunions se'ns va dir que calia seguir l'evolució de la pandèmia i el club va demanar cobertura legal per ampliar els terminis, ja que avançaven els dies i el protocol del vot no es tancava. I ens van respondre que se'ns donaria la cobertura legal necessària. Les reunions tècniques havien de continuar demà dimarts, però van ser...
Són directe de la sala Ricard Maixencs del Camp Nou. Parla el president del Futbol Club Barcelona, Josep Maria Bartomeu. Després de la reunió ordinària de la Junta, està parlant, com han escoltat, d'aquest vot de censura de com i quan. Ampliem a partir de 9:30 a Deportes Còpia, a la Linterna, a Manolo Lama i Ángel Expósito.
El cas és que no diu que ningú demiteixi, no?
No, això reitera el missatge que Manuel Oliveros al voltant de les 7:10 ens ha donat en aquesta sintonia i en el teu programa, que de moment no hi ha dimissions a la Junta Directiva del Futbol Club Barcelona.
Albert Díaz, moltíssimes gràcies.
Gràcies, Cruz, que vagi molt bé, una abraçada. Cuidis,
gràcies. Això s'ampliarà, com bé ha dit l'Albert, a partir de 8:45 del vespre, en aquesta mateixa sintonia. La Linterna continua encesa aquí a COPE Catalunya i Andorra amb Ángel Expósito. Ja sabeu que podeu recuperar totes les xerrades que hem fet aquí al programa a la web de la casa, www.cope.es, i que podeu continuar informats al minut i al segon a les nostres xarxes socials, @COPE, el Twitter @COPE/Catalunya. Que acabin de passar una molt bona tarda.